Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Sabadell impulsa un pla de xoc que inclou 830 mesures per fer front a la crisi econòmica, social i sanitària provocada per la Covid-19. El document que s'està presentant en aquests moments és el resultat d'un procés en què entitats i formacions polítiques han pogut fer les seves aportacions. De fet, segons ha informat el govern municipal, de les accions plantejades per aquests agents se n'han recollit prop de mig miler. El pla es divideix en 5 àmbits d'actuació. El que té més pes és el que va dirigit a la protecció de les persones en risc de vulnerabilitat. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha detallat algunes de les accions concretes que s'inclouen en aquest paquet.
Bàsicament, actuacions relacionades amb temes alimentaris per complementar i millorar el sistema actual, també garantiment de subministraments bàsics i atenció domiciliària, tot el tema del seguiment a les persones que estaven soles. També en temes que poguéssim continuar el seguiment de les persones que van estar allotjades amb el dispositiu temporal per ampliar projectes com, per exemple, el Housing First, que també es va incorporar. També s'incorporen accions destinades a donar suport a les persones que estan en situació d'irregularitat per facilitar-los, en aquest cas, el suport de l'Ajuntament.
Les altres 4 línies d'actuació tenen a veure amb la reactivació econòmica, l'urbanisme, l'espai públic i la mobilitat, la cultura i els esports. El document, amb una dotació prevista de 8 milions d'euros, s'ha d'aprovar demà en un ple extraordinari que començarà a les 10 del matí. De seguida hi entrem a fons. Abans, repassem la resta de temes destacats de la jornada.
Titulars.
Creu Roja Sabadell habilita un centre de dia per a persones sense llar a la seva seu.
L'equipament, que ha començat a funcionar aquesta setmana, té capacitat per a una quinzena de persones que tenen garantit un servei de dutxa, roba neta i un àpat equilibrat. L'objectiu és donar continuïtat a l'atenció que se'ls ha ofert durant el confinament a l'alberg provisional. David Jové és coordinador de l'entitat local.
Fa tot just ara 4 dies que funciona, vam iniciar-lo dilluns. El grau de satisfacció d'aquestes persones és molt alt. És un moment molt, 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 molt important per ells, perquè, com bé deia, és un espai de descans, és un espai de descompressió. Quan entren allà és un moment que poden estar tranquils, no? I que, per tant, aquestes persones que estaven a l'albert segueixen sent ateses i d'altres persones que també entren en rotació també poden venir, en aquest cas, a la Creu Roja.
Les instal·lacions que s'han estat reformant en els últims mesos estan obertes entre les 12 i les 5 de la tarda.
Sabadell s'assuma al Sant Jordi d'estiu.
Això sí, amb poques parades instal·lades al carrer. L'objectiu de la jornada és compensar les pèrdues de llibreters i floristes després del Sant Jordi confinat del 23 d'abril passat. Des de Sabadell Còmics, Rafael Sabater diu que la resposta està sent prou bona, tot i que amb canvis respecte d'una diada de Sant Jordi normal.
Bé, la resposta de la gent està sent correcta, bé, estan força contents, de moment s'està venent, hi ha molta gent que ve. No és un Sant Jordi dels de sempre, no estem embolicant per regal, que per Sant Jordi és molt de regal, i avui tot la majoria que estan venent és simplement que compren per ells. Vol dir, aquest és el canvi més significatiu amb el Sant Jordi normal. El Sant Jordi és una miqueta el nostre dia dels enamorats, que em sabíssim, la rosa i el llibre.
La mascareta i els gels hidroalcohòlics s'han convertit en els millors aliats de venedors i clients per garantir que la jornada transcorri amb seguretat.
El Centre d'Esport Sabadell i la Cultural Leonesa s'enfronten avui per un lloc a la final del Playoff Express.
Els dos conjunts es veuran les cares aquesta nit a partir de les 10 i des de mitja hora abans el Sabadell en joc d'aquesta emissora en el duel que jugarà el Ciutat de Màlaga.
Tota la prèvia a partir de les 2 en una nova edició de l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps de la mà del Jordi Toda. Molt bon dia.
Ambient plenament estiuenc a l'àrea metropolitana de Barcelona, amb valors de temperatura mínima molt elevats i amb marcada sensació de xafogor. Malgrat la presència d'alguns intervals de núvols durant el matí, la resta de la jornada, la tònica dominant serà l'ambient assolellat, amb valors de temperatura màxima que arribaran al voltant dels 28 i 33 graus. El vent es mantindrà de component sud i el mar restarà força tranquil. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Que fa les carreteres catalanes, a aquesta hora unes obres a la C-55 a Manresa tallen un carril en sentit nord i provoquen aturades de gairebé 4 quilòmetres. D'altra banda, un vehicle avariat a tocar del nus de la Trinitat ha provocat aturades de 2 quilòmetres a la ronda litoral des del Bon Pastor en sentit Besòs. D'altra banda, la C-14 a les Ribes dona pas alternatiu també per un camió avariat. Hi ha retencions, en aquest cas, en els dos sentits de la marxa. Funcionament del transport públic, David de Toro, des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs, primer de tot, advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que per una avaria de senyalització de DIF entre Plaça Catalunya i Barcelona Sants, les línies R1, R3 i R4 circulen amb retards que poden superar els 40 minuts. Recordeu, a més, que la línia R1 de Rodalies es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes, per les perfectes del temporal Glòria. També informar els usuaris dels tramvies que, per causes alienes a l'empresa, els combois de la línia T5 del tram no circulen entre les estacions Sant Joan Baptista i Besòs, i els de les línies T6 no circulen entre les estacions de Besòs i Sant Adrià. Pel que fa a la resta del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, circula amb normalitat, segons ens informen els diferents operadors. I, finalment, advertir que és obligatori dur mascareta i que cal seguir les recomanacions generals de seguretat. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passant pràcticament 7 minuts de 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
L'Ajuntament de Sabadell està detallant a hores d'ara el pla Covid-19 que demà s'aprovarà en una sessió extraordinària del ple municipal. El document tindrà un total de 785 mesures per fer front a les conseqüències econòmiques, socials i sanitàries de la pandèmia. D'aquestes, 456 han estat proposades per les entitats i els partits polítics de la ciutat. El pla es divideix en 5 àmbits: acció social, economia, espai públic, cultura i també esports. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Pel que fa al primer, l'atenció a les persones, s'han incorporat prop de 300 mesures aportades per les entitats i els partits, principalment per garantir les necessitats bàsiques de la població. També es preveuen subvencions a les entitats que s'han vist afectades pel coronavirus. Alhora, reforçarà el rebost social i es farà seguiment a les persones sense llar, en situació irregular, i a la gent gran que viu sola. Prop d'un terç de les propostes del pla van enfocades a la reactivació econòmica de la ciutat. El principal objectiu de l'equip de govern serà promocionar la ciutat per atraure activitat empresarial. En aquest sentit, es crearà una unitat específica per buscar noves inversions. També es donarà suport al comerç local. L'alcaldessa Marta Ferrés ho ha detallat.
En l'àmbit de comerç i de restauració, doncs, tota la digitalització de l'empresa i de la formació en aquest àmbit, i l'evolució de l'APP de Sabadell T'ho Porta a Casa cap a l'evolució d'una APP de comerç, en un sistema de venda online, que és el que coneixem com a Marketplace. Hi ha hagut un gran interès en aquí, per tant s'han canviat algunes actuacions i s'han redirigit cap aquí. I també tota la promoció de quilòmetre zero.
La pandèmia també ha demostrat que cal un canvi en l'urbanisme de les grans ciutats per fomentar models de mobilitat més sostenibles, i el pla Covid en pren nota i es posa els deures de dissenyar un nou plantejament urbanístic amb zones de baixes emissions, més transport públic, carrils bicicleta i espais per a vianants, tot plegat per millorar la qualitat de l'aire de Sabadell. En matèria cultural, la gran aposta és la de prioritzar la contractació d'artistes locals i de proximitat, i també d'ajudar les entitats.
El pla ja contemplava, ja ho sabeu, una línia de subvencions per les entitats que han patit els efectes de la Covid. Sabeu que és un dels sectors, conjuntament amb el del comerç, més afectat. Aquestes ajudes es convocaran ja de forma general a les properes setmanes, però també la dinamització amb actuacions que més, doncs, signifiquessin el retorn d'activitats. Aquesta part també l'hem incorporat. De mesures també de reactivació de l'activitat molt de quilòmetre zero, també de suport a les llibreries de la ciutat i de digitalització, de reforçar la digitalització de les entitats.
Pel que fa als esports, es preveuen ajuts per les persones que hagin perdut recursos i subvencions per les entitats amb problemes de viabilitat. També es preveu la recuperació de la pista coberta d'atletisme quan deixi d'estar habilitada com a hospital temporal. Tot i que el pla Covid hagi incorporat 450 noves propostes de les 325 inicials que va plantejar el govern municipal, el pressupost continua sent de prop de 8 milions d'euros. També es constituirà una comissió de seguiment per controlar la seva aplicació. Es preveu que estigui actiu fins al desembre del 2021.
De moment, però, només Junts per Sabadell ha mostrat explícitament el seu suport al pla de xoc presentat avui per l'equip de govern. Uns vots favorables que garanteixen que el document tirarà endavant. La portaveu Lourdes Ciuró defensa que s'ha acceptat un 85% de les propostes que han plantejat i situa la transformació urbana de la ciutat com un dels principals objectius que ha de tenir aquest pla a mitjà i llarg termini.
Vol dir que hem de caminar cap a la pacificació de la ciutat, que hem de caminar cap a la sostenibilitat, que de fet és un dels punts centrals de defensa de Junts per Sabadell des del minut 1 de mandat. Per tant, veiem que la ciutat s'està encarrilant cap aquí, cap a aquesta sostenibilitat, cap a aquesta pacificació, cap a la qualitat de vida de les persones, i sobretot el que val la pena és destacar que hem d'aprofundir en aquesta transformació que implicarà doncs, el dia de demà, que això no va, evidentment, al pla Covid, però que ha d'implicar la Gran Via perquè està en la línia de la sostenibilitat.
La resta de forces de l'oposició han criticat amb més o menys intensitat aquest pla Covid.
Un dels més crítics amb la proposta presentada ha estat el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, que considera que hi ha poca mirada llarga, qualifica d'insuficient la proposta del govern i troba a faltar mesures que serveixin per reactivar l'economia de la ciutat.
Perquè veiem que no hi ha una estratègia darrere del pla. És a dir, hi ha moltes accions que s'han fet, que ha vingut a ple i que nosaltres hem votat a favor, que ho enteníem més com un pla de xoc, no?, de resposta a la crisi. De fet, ja pràcticament el 80% del pressupostat en aquest pla ja ho hem gastat o ho hem pressupostat.
També han criticat que, tot i que s'han incorporat aquestes 450 noves propostes al pla que havia presentat el govern, el pressupost es mantingui amb els 8 milions d'euros inicials. Aquest fet també ha sorprès Esquerra Republicana, que coincideix en destapar que moltes de les mesures del pla formen part de l'actuació ordinària de l'Ajuntament. Gabriel Fernández n'és el portaveu.
Moltes de les partides d'aquests 8 milions no són milions extraordinaris. Són ja accions que estaven previstes o que estaven dentro de la gestió quotidiana i ordinària, per tant, però que se col·loca dintre d'aquest plan de xoc, marcant una mica més, evidentment, o atenent a la situació sobrevinguda per Covid. I clar, aquí està el problema, tu mateix ho estàs dient, si passem de 300 mesures a gairebé 500 i mantenim els mateixos quartos, els mateixos recursos econòmics, aquí hi ha algo que no acaba de quadrar.
Sobre el fet de mantenir el pressupost, el govern, en una roda de premsa que s'està donant a terme ara mateix, ha explicat que aquestes 450 propostes, la majoria, són canvis petits en les que ja havia presentat el govern i que, per tant, no cal modificar el pressupost inicial. Pel que fa a Esquerra, també ha trobat a faltar mesures estratègiques i diuen que estan estudiant com s'han acceptat les seves propostes per decidir el sentit del seu vot. Pel que fa a la Crida, han criticat la manca de diàleg, que diuen que ha buscat el govern local a l'hora de dissenyar el pla. Nani Valero és la portaveu del grup.
Parlen d'un procés de debat, però no hi ha hagut debat. S'ha partit d'una presentació d'un document fet pel govern, han recollit propostes i unilateralment les han classificat segons els seus criteris, sense compartir criteris, sense compartir debat. Per tant, la proposta del govern neix de manera insuficient, també pel que fa al pressupost.
Pel que fa a les entitats que són presents en aquesta roda de premsa on s'està presentant el pla de xoc, totes elles han valorat molt positivament totes les mesures i assisteix la patronal, els sindicats i també associacions de comerciants.
Doncs el que és una obvietat és que la crisi del coronavirus ha estroncat els plans d'inversions de l'Ajuntament de Sabadell. La Covid-19 ha provocat una despesa inesperada de 23 milions d'euros, el que suposa un 10% del pressupost del consistori. Davant d'aquesta nova realitat econòmica, l'Ajuntament ha hagut d'abandonar projectes estrella del mandat, com per exemple el trasllat de la comissaria de la policia municipal o el mercat de Campo Amor. Ho explica Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell.
Jo crec que el primer missatge que us volia llançar és la situació d'incertesa fa que nosaltres com a equip de govern no vulguem deixar la ciutat en una situació des d'un punt de vista econòmic difícil. Per què ho dic això? Perquè crec que diguem, encavalcar-nos o diguem, començar certs projectes que nosaltres els teníem molt clars que eren una millora per la ciutat i que us els vaig poder presentar a l'anterior conferència, crec que en aquests moments que serien a fer entrar l'Ajuntament en un risc econòmic que crec que jo no podria explicar-vos com a alcaldessa doncs, que portés en una institució com l'Ajuntament de Sabadell a fer això amb totes aquestes incerteses.
Tot i aquest daltabaix, des del consistori han presentat un nou pla d'inversions per la ciutat que consta d'un pressupost de 65 milions d'euros. Helena Molist, molt bon dia. Bon dia. Les principals accions concretades en aquest nou pla es poden dividir en quatre subtemes. Un Sabadell més verd, fent barri, equipaments i infraestructures. El govern municipal vol incrementar en un 12% el nombre d'arbres a la ciutat, reforçant també diferents àrees verdes, com per exemple el Parc del Nord o el Parc de les Aigües. Pel que fa a equipaments, Farrés ha anunciat que ja tenen a punt el projecte per la urbanització del passeig de la plaça Major.
Tenim ja el projecte a punt, és un projecte que a més hem pogut posar molt més verd del que teníem inicialment, per tant jo crec que quedarà un passeig molt ben acabat. Des d'aquí també agrair-li al Toni Serra, que a més és un projecte que ha fet ell directament, és un projecte que preveu més arbres, com us deia, molta més zona verda que la que ara mateix tenim. Sí que és un projecte, ja us l'explicarem amb calma, com us dic, però que al final no posem cap pèrgola, ens semblava que era molt millor destinar aquests diners que valia la pèrgola, doncs a guanyar tot aquest espai de zona verda.
Tot i abandonar grans projectes durant aquest mandat, Farrés també manté alguns dels seus principals cavalls de batalla. El govern municipal manté la reformulació del portal sud de la ciutat, una operació que costarà més de 5 milions d'euros. També se cedeix el terreny de l'Eix Macià a la Generalitat perquè s'hi construeixin els nous jutjats i l'alcaldessa ja ha treballat amb Miquel Buch, conseller d'Interior, per construir una nova seu pels bombers al carrer Boccaccio.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
El confinament ha posat de manifest la necessitat de donar una sortida vital a les persones que habitualment dormen al carrer o en infrahabitatges. El bon funcionament de l'alberg provisional per a persones sense llar, gestionat per Creu Roja, ha fet que l'ONG, de la mà de l'Ajuntament de Sabadell, posi en marxa un nou recurs per al col·lectiu. Es tracta d'un centre de dia que s'ha habilitat a la planta baixa de la seu de Creu Roja, al carrer Marquès de Comillas, que funcionarà de 12 del migdia a 5 de la tarda. Les instal·lacions tenen capacitat per a una quinzena de persones que aniran rotant en funció de les seves necessitats. Se'ls ofereix un servei de dutxes, roba neta, un àpat equilibrat i un espai on descansar i fer ús d'ordinadors. El coordinador de Creu Roja Sabadell, David Jové, ha explicat que l'objectiu és donar continuïtat a la feina que s'ha fet en els últims mesos a l'alberg provisional i que ningú es quedi enrere.
Seguir acompanyant-los, seguir garantint que aquestes persones, doncs, en algun cas que tenen alguna malaltia, doncs, que puguin seguir els seus tractaments farmacològics, i alhora doncs, aquest acompanyament social i emocional que el nostre equip li presta. No?
El recurs que acaba de posar en marxa l'entitat del tercer sector s'assuma a l'allotjament a les nits per al sense sostre i del qual n'assumeix el cost del consistori. Un projecte que ha obligat Creu Roja a fer una important inversió per adequar les instal·lacions del carrer Marquès de Comillas. Un fet que, segons David Jové, demostra el compromís de l'ONG amb els col·lectius més vulnerables.
Doncs hem hagut de fer unes obres importants. De fet, ha sigut una obra gran, que hem hagut de transformar el que és la planta baixa del nostre edifici, fer accessos independents perquè aquestes persones puguin estar el més tranquil·les possibles i no hi hagin creuaments amb altres serveis, i en aquest cas fer unes obres amb un temps rècord, com era el compromís que també havíem arribat amb l'Ajuntament, no?
Aquest dilluns ha estat el primer dia amb el centre en funcionament, amb una dotzena d'usuaris. Aquest dijous, però, ja en són una quinzena que van rotant, de manera que a la pràctica els tècnics i voluntaris de Creu Roja poden atendre més persones.
I precisament ara us expliquem que l'expresident de Creu Roja Sabadell, Josep Massip, ha estat escollit com a nou membre del Consell de Govern del Parc Taulí, un nomenament que va rebre per telèfon fa uns dies i que accepta, diu, amb il·lusió, interès i respecte. Massip ara serà vocal i que està en marxa des de fa molts anys i té la responsabilitat de marcar les línies estratègiques del Parc Taulí. Raquel García.
Bon dia. Doncs el sabadellenc Josep Massip va ser escollit ahir dimecres com a nou membre del Consell de Govern del Parc Taulí. Un nomenament que, tot i que el va agafar de sorpresa, encara amb responsabilitat i sense dubtes.
Va ser una trucada que vaig rebre en un moment determinat quan s'havien de cobrir les dues vacants que, a part de la presidència, doncs es van crear en el Consell de Govern de la Corporació del Parc Taulí. I bé, se'm va dir doncs, si estava disposat i bé, em va semblar doncs, un càrrec molt bonic, molt interessant i vaig dir que sí. I a partir d'aquí doncs, es va engegar doncs, tota la maquinària que acaba amb el nomenament signat per la consellera, per l'honorable consellera de Salut.
El nomenament s'ha fet en el marc d'una reunió del Consell on també s'ha ratificat el càrrec de la nova presidenta, Mariona Creus, en substitució de Modesto Custodio. Massip destaca que assumeix ara el càrrec amb respecte per la funció i també per la rellevància que impulsa el Parc Taulí a la ciutat i a la seva àrea d'influència.
La corporació del Parc Taulí és la primera empresa de la ciutat. Aquest any, doncs, incrementat amb l'impacte del que hi ha hagut de la Covid i tal, doncs segurament que es mouran més de 300 milions d'euros amb un equip, com et deia, de més de 4.000 professionals. Per tant, molt respecte i sobretot tenint en compte doncs, que el més important, i almenys el que jo més valoro, és les persones i la salut.
Josep Massip ha estat president de Creu Roja de Sabadell durant 20 anys i continua col·laborant. I, a més, el sabadellenc és president del Panathon Club i també és conegut pels seus vincles en el món de l'esport.
Més notícies de la jornada en format més breu. El Tribunal Suprem ha denegat i ha revocat l'aplicació de l'article 100.2 a la sabadellenca Carme Forcadell, que li permetia sortir de la presó amb permisos per fer voluntariat i cuidar la seva mare.
El Tribunal adverteix que l'aplicació d'aquest article no pot amagar escarceracions pròpies de tercer grau i argumenta que la seva resolució per falta de justificació i també desconnexió amb la reinserció. La decisió obre la porta a la revocació del 100.2 a d'altres líders del procés que el tenen concedit. De moment, però, la resolució no té afectacions per a Forcadell, que té concedit el tercer grau, com la resta de polítics independentistes a la presó. La Fiscalia ja va anunciar que recorriria el tercer grau autoritzat per la Junta de Tractament de la Presó de Batràs, on la sabadellenca es troba interna.
La Fiscalia de Sabadell manté obertes 5 diligències penals per la gestió de la pandèmia a les residències.
També n'hi ha una altra oberta a l'àrea de Terrassa. Pel que fa a l'àmbit civil, la Fiscalia fa un seguiment a un total de 25 centres per la seva situació i l'atenció donada als usuaris. Alhora, continuen oberts dos procediments penals als jutjats de Sabadell. Un d'ells per desatenció i falta de tractament. També n'hi ha un altre a Cerdanyola. En aquest cas, per presumptes delictes de falsedat en document oficial i omissió de deure de socors.
Dos sergents dels Mossos d'Esquadra de l'Arro han identificat les veus dels 5 agents implicats en l'agressió racista del gener passat al Bages contra un jove negre que ara viu a Sabadell.
Segons ha avançat la directa, inicialment aquests agents havien dit que no reconeixien les veus dels seus subordinats, però unes setmanes més tard van tornar a comparèixer davant de fets interns i després d'escoltar l'àudio un altre cop van poder identificar la veu d'alguns dels agents. Sos Racisme va fer públic el cas el juny passat. En Gubi sortia de casa seva mentre la policia hi estava intervenint per un desnonament. Els agents el van tirar a terra, el van colpejar i el van insultar segons l'entitat. L'agredit va gravar amb el mòbil com els agents li deien negre de merda, racista, és poc o tu ets mono.
La Policia Nacional ha detingut a Terrassa un home que feia apologia jihadista i llançava missatges d'odi contra minories a través de les xarxes socials.
El detingut és de nacionalitat marroquina i se l'acusa de delictes d'enaltiment del terrorisme i d'odi. La investigació va començar fa un any quan es va detectar que l'home feia servir les xarxes socials per publicar multitud de fotografies i vídeos amb missatges a favor de la lluita armada i la jihad violenta. A més, difonia altres publicacions amb un marcat caràcter antisemita. Segons els investigadors, l'apologia jihadista era continuada i davant del perill que assolís un avançat estat de radicalització i passés a una fase operativa, la policia va procedir a la seva detenció.
I finalment ha arribat el dia de celebrar Sant Jordi, la diada més significativa pels catalans, una cita que arriba 3 mesos més tard del que és habitual i condicionada pels brots de coronavirus de les darreres setmanes i per les diverses mesures de seguretat derivades de la Covid-19. Tot i això, des dels diferents sectors animen els sabadellencs a comprar llibres i roses per no perdre l'esperit de Sant Jordi i alhora contribuir, Raquel, a reactivar el comerç local.
Així és, ni parades de llibres, ni de flors als carrers, ni les tradicionals cues i aglomeracions per veure els escriptors. Enguany el dia de la Rosa i el Llibre, arriba en ple estiu amb restriccions sanitàries, però amb la confiança que els ciutadans contribuiran a impulsar aquesta diada. Joan Fàbregas, de la Llar del Llibre, explica com s'està vivint aquest Sant Jordi atípic.
El problema d'aquest Sant Jordi, de totes les coses, de tots els actes culturals, és aquesta incertesa que no saps si estàs preparant una cosa i et diran el vespre o l'endemà, et diuen, mira, doncs ara no pots fer-ho, no? Quan ho tens tot fet i endegat. Afortunadament doncs, no ha passat. A veure, ha passat que no es poden fer les parades al carrer, això sí, però el que és la festa dintre les llibreries i les paradetes de davant de les llibreries, doncs, com hem fet aquí a Barcelona també.
El sector del llibre en general veu la festa com una oportunitat per recuperar una part, encara que sigui petita, de la facturació que no es va fer per Sant Jordi. I pels ciutadans se sumen les raons emocionals amb el desig de fer costat a la cultura. És el cas de la Ramona, la Mariona i l'Helena.
La diada la teníem que celebrar igualment, ja que no es va poder fer en el seu dia, i també és una manera d'ajudar l'economia de tot el país, igual que això, com amb altres coses, s'ha de fer. Si no ho fem nosaltres pel nostre poble, no ho faria ningú.
Jo he vist per allà la zona de l'Eix Macià i m'he decidit a venir cap aquí al centre, dic a veure com està l'ambient i com no, com contribuir, està clar. Contribuir la diada, i la veritat és que hi ha molta gent aquí a la llibreria, i, bueno, i contenta de participar-hi.
Sí, estava a faltar que hi haguessin paradetes a fora, amb les roses, l'ambient, però bueno, s'entén que amb la situació que estem vivint pues, que sigui diferent.
La Rosa és l'altra protagonista típica d'aquesta celebració. En aquest sentit, des del sector és realista amb el panorama actual i reconeixen que el fet de no poder fer festa al carrer redueix les seves expectatives de venda. El responsable de la floristeria Caral, en Jordi, explica com ho viuen.
Al principi, avui és una diada diferent, complicada de previsions i, a més, doncs, una opinió personal meva que les tradicions no es poden canviar. Però ja que s'ha fet això, doncs s'ha de mirar i intentar de fer tot el que es pugui. La gent, esclar, amb tota la pandèmia i amb tot, les vacances, no està enterada el suficient d'aquesta festa que han volgut improvisar, no?
Malgrat això, els floristes han preparat diversos dissenys de roses i també confien en que s'animin les vendes al llarg del dia.
Ara, riure...
Oxigena, sisplau. Els Pallapupes portem 20 anys rient i fent riure les persones hospitalitzades. Ajuda'ns a seguir omplint de riure als hospitals entrant a pallapupes.org.
Això és el que dic, Vitamino. Que ara riure
és més necessari que mai.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Minuts i una mica més per arribar al punt de les dues. Moment de repassar les informacions més enllà de la ciutat i comencem perquè Catalunya ha registrat pràcticament 2.000 nous contagis de coronavirus en les últimes 24 hores.
En concret, el nombre de casos positius ha crescut de 1.949 a totes les regions sanitàries. Es tracta de poc més de 1.200 contagis més dels registrats dimecres. I, de fet, són 1.200 els nous positius que s'han sumat entre Barcelona ciutat, amb 566 casos nous, la regió sanitària de l'àrea metropolitana Sud amb 433 i la Metropolitana Nord, on s'inclou Sabadell, amb 298 nous positius. D'altra banda, les funeràries han reportat 9 morts, més pel virus i la pandèmia ja ha deixat 12.661 morts.
Doncs, segons ha dit el Departament de Salut, aquests 1.949 nous contagis de coronavirus a Catalunya són perquè molts dels positius ja no estan malalts i ens sabotarà que van tenir el virus. I les 59 víctimes de coronavirus que fins ara no havien estat reclamades a la comunitat de Madrid seran finalment enterrades.
Ho ha aprovat el Consell de Govern de la Comunitat de Madrid. Es tracta de persones que van morir abans del 21 d'abril i que un cop passat els 3 mesos ningú ha reclamat i ara s'ha decidit donar-los sepultura. Per fer-ho, el govern ha aprovat una partida de 134.000 euros.
L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, assegura que la vacuna de la Covid-19 arribarà durant la primera part del 2021.
És l'avís que ha llançat el director d'Emergències Sanitàries de l'OMS, que ha reconegut que s'està avançant però que no es poden fer dreceres en seguretat. A hores d'ara hi ha 23 vacunes en estadis avançats dels assajos clínics, arribant a la fase 3, que vol dir que es comencen a administrar milers de persones. L'OMS té constància de 14,73 milions de casos de Covid al món, 169.013 en les últimes 24 hores. El nombre de víctimes mortals ha crescut de 3.503 persones i ara s'eleva a 611.284.
I en política, la negociació dels pressupostos generals de l'Estat comptarà amb la presència de tots els partits al Congrés. És la resposta que ha donat la portaveu del govern espanyol i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, a l'afirmació del vicepresident Pablo Iglesias, assegurant que és incompatible aprovar els comptes amb el PP i Ciutadans. Montero vol que a finals de setembre o principis d'octubre els pressupostos puguin entrar al Congrés. Fins aquí el Notícies Migdia. Marxem. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu ampliar tota la informació al portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials. Ara arriba tota la informació esportiva amb la prèvia d'aquest centre d'esport Sabadell Cultural Deportiva Leonesa. Que vagi molt bé. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.